Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Núria García.
Setmana després de la reelecció del castellarenc Ignasi Jiménez com a president del Consell Comarcal, l'ens vallesà donarà a conèixer aquest dijous com quedarà estructurat el nou govern comarcal. Un ple extraordinari haurà de donar llum verd al cartipàs que encara no està del tot tancat. Ignasi Jiménez ho ha dit avui en una entrevista al Notícies Migdia.
Hi ha serveis que s'han d'acabar d'esclarir, per tant, no és un tema que estigui tancat en aquests moments i segurament durant el dia d'avui s'acabarà tancant.
PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem són els partits que formaran part d'aquest executiu en el qual hi haurà previsiblement dos sabadellencs. Són el regidor socialista Manuel Robles i la postconvergent Lourdes Ciuró. I avui també volem parlar-vos d'aquesta emissora, Ràdio Sabadell. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda, Núria. 13, el programa dedicat als esports de fons d'aquesta casa, emetrà l'última edició de la temporada aquest divendres. Serà un especial dedicat a les rutes de trail i de BTT de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, però explicades pels mateixos veïns d'aquests territoris. Aleix Muñío, director i presentador de 13, ha explicat que aquest any volien anar un pas més enllà respecte de la primera experiència fora de l'estudi, la travessa dels Pirineus amb BTT.
Ens anem a la Vall d'Aran i amb algú que sigui un rider local d'allà que ens ensenya la ruta que a ell més li agrada. I quina és la que no ens podríem perdre si ell només pogués triar un dia per fer una ruta? Anirem a la Vall d'Aran, llavors, què més farem també? Intentarem descobrir el patrimoni de la mateixa zona i a les tardes, al matí serà, anirem a fer la ruta en bici, a la tarda el que buscarem és saber i conèixer el patrimoni que tinguem més proper mirant a fer ruta de trail, és a dir, corrent. Per tant, hi ha dos persones de l'equip que els hi tocarà cansar-se bastant. Un d'ells sóc jo i l'altre és el Joan Moy, amb els que vam l'any passat pedalar.
L'especial Terrory Hunters del programa 13 s'emetrà divendres de 9 a 10 de la nit.
Primera sessió del debat d'investidura al Congrés dels Diputats.
Pedro Sánchez ha desgranat aquest matí les línies mestres del que hauria de ser el programa del seu govern, però ha passat de puntetes pel conflicte català. De fet, la resta de grups parlamentaris li han retret que no hagi fet cap proposta concreta per resoldre la situació a Catalunya. Demà tindrà lloc la primera votació per investir Sánchez, que necessita majoria absoluta per ser reelegit. De moment, però, el president espanyol en funcions no té cap aval assegurat.
Un debat d'investidura que, per cert, continua a aquesta hora quan intervé de nou Pedro Sánchez, candidat a la reelecció, per respondre a les intervencions de Podem i la resta de confluències. I el centre d'esports continua rejuvenint la plantilla.
I ho fa amb les arribades d'Antonio Romero i Adrià Collet. La mitjana d'edat ha baixat considerablement respecte de l'any passat fins als poc més de 27.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de la Beatriz Aguilar, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Obrim pàgina de serveis quan passen 3 minuts i mig de les 7. I sembla que aquesta setmana haurem d'afrontar una nova onada de calor. Ens ho explica en més detall des del Servei Meteorològic de Catalunya, el Sergi Gallego. Molt bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat amb el creixement d'ennuvolades a punts de muntanya on podria aparèixer algun ruixat. En general, la temperatura serà més alta i oscil·larà entre 33 i 38 graus. Valors lleugerament més baixos al litoral a causa de la marinada i més alts a ponent on podrien fregar els 40 graus. De fet, la temperatura serà el que marcarà les pròximes jornades. Pujarà cada dia lleugerament a causa de l'anticicló que mantindrà l'estabilitat meteorològica. En general, és probable que se superin els llindars de calor establerts per cada municipi, sobretot a ponent, on es podrà superar els 40 graus. Pel que fa a l'estat del cel, demà es mantindrà serè o poc ennuvolat amb creixement de nuvolades al Pirineu amb una probabilitat baixa de precipitació. El vent bufarà de component sud amb algun cop fort al litoral i al sud de la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens fixem en quin és l'estat de les carreteres catalanes a aquesta hora i us diem que les principals complicacions es troben a l'AP7, on hi ha un carril tallat a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat. Això provoca 2 quilòmetres de retencions. I també a l'AP7, en aquest cas, a l'altura del Mollet del Vallès, s'acumulen 4 quilòmetres de circulació lenta en sentit Girona, també, en aquest cas, per un vehicle avariat. Entrem ja en matèria. El nou govern del Consell Comarcal donarà a conèixer el repartiment de tasques dins l'executiu aquest dijous. L'equip que estarà capitanejat per l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, que repeteix al capdavant del Consell, comptarà amb dos sabadellencs. Són el regidor d'Educació, Manuel Robles, del PSC, i la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró. En una entrevista al Notícies Migdia, Jiménez ha explicat que s'estan acabant de tancar els serrells per definir l'acord definitiu. El president del Consell també ha explicat els objectius de treball durant els pròxims 4 anys. Quins són? Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Jiménez ha destacat que a grans trets vol seguir treballant per atendre la desigualtat entre els ciutadans de la comarca a través, per exemple, de les beques menjador. Però alhora ha posat l'accent en les infraestructures, un aspecte del qual la comarca enregistra un gran dèficit i que durant el darrer mandat s'ha recollit en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. El president del Consell ha explicat les principals demandes.
Això fa referència no només a aquesta ampliació de la C-58 que s'està realitzant, sinó millores a la R4 ferroviària, doncs que en aquests moments és una línia doncs que necessita una gran inversió, o noves infraestructures com pot ser la Ronda Nord o la Ronda Vallès, no? Jo crec que aquestes són qüestions absolutament estratègiques que marcaran el futur de la nostra comarca. La nostra és una comarca que ha patit un greu dèficit en matèria d'infraestructures i, per tant, hem de ser capaços de fer una proposta conjunta des de totes i cada una de les diferents institucions, amb el suport i recolzament també dels agents socials i econòmics del Vallès Occidental.
En la mateixa línia, assegura Jiménez, també cal treballar en les sinergies entre les dues capitals de la comarca, Sabadell i Terrassa. El president del Consell Comarcal assenyala que és essencial que treballin plegades.
Hem estat capaços de treure'ns de sobre doncs, aquest model de relació i d'apostar per una cooperació entre els dos municipis, però és veritat que hem de ser capaços de que les dues cocapitals, de que Sabadell i Terrassa, que són els municipis que agrupen més de la meitat de població que tenim al Vallès Occidental, que és d'un milió de persones, siguin capaces doncs, de poder mirar-se entre elles.
A banda, el nou equip de govern del Consell també aposta per potenciar la instal·lació d'empreses de diferents sectors a la comarca per tal que el Vallès Occidental segueixi sent el pol industrial més gran del sud d'Europa.
I encara en clau política, Ciutadans vol que l'Ajuntament de Sabadell encarregui un informe independent que defineixi quin és l'estat dels pisos dels Merinals que estan en mal estat. De fet, la formació taronja assegura que així ho va establir la moció que es va aprovar al mandat anterior i que ha implicat reservar 100.000 euros per redactar aquesta diagnosi. A més, el partit també presentarà diferents propostes de resolució per tal que la Generalitat compleixi amb el que digui la diagnosi independent.
I el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha explicat aquest matí en roda de premsa que, malgrat que la mediació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va acabar malament, s'ha de mantenir la voluntat de fer un informe independent per conèixer l'estat real dels immobles. Això sí, no s'ha de deixar de banda la inspecció que ha de fer l'empresa municipal Vimusa.
També veiem bé la proposta de l'Ajuntament de fer l'informe, un informe visual de Vimusa per veure també la situació que tenen els pisos, però nosaltres creiem que sí, que aquesta partida de 100.000 euros per fer l'informe neutral, jo crec que encara que siguin 100.000 euros, jo crec que s'han de fer. És una partida que estava pressupostada, que estava apartada, que es va aprovar per unanimitat i creiem que és el més important.
A banda, la formació taronja també té la intenció de presentar diferents propostes de resolució per exigir que l'agència compleixi i respongui al resultat de l'informe definitiu i extern.
També farem propostes de resolució al Parlament de Catalunya per exigir a l'Agència Catalana de l'Habitatge el compliment de l'informe definitiu i també doncs, perquè de les partides que hi ha pressupostades per habitatge doncs, s'estudia la possibilitat o el que costaria enderrocar els pisos de Merinals i fer també com va fer fa 20 anys amb els veïns d'aquests veïns que tenen aquest problema doncs, la mateixa fase.
Pel portaveu de la formació taronja, tirar endavant aquest projecte i donar dignitat al barri dels Merinals seria una bona eina per recuperar un espai molt degradat de Sabadell.
I el Partit dels Socialistes, per la seva banda, ha anunciat avui que divendres portarà al ple el debat sobre el trasllat de l'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron de Barcelona. La moció exigeix la recuperació d'aquest servei per part de l'Hospital de Sabadell, demanant una revisió del càlcul que el Departament de Salut ha fet per decidir traslladar l'oncopediatria. El seu portaveu, Pol Gibert, proposa que es tingui en compte el període comprès entre els anys 2000 i 2016 i que s'analitzi la població a la qual dona servei el Taulí, cosa que permetrà veure que la xifra de nous casos d'oncopediatria augmenta fins als 55, superant de lluny el mínim de 30 fixat per la Unió Europea. Unes dades que pels socialistes locals fan que el servei hagi de tornar a Sabadell. Us ho hem avançat en titulars al programa 13 Esports de Fons de Ràdio Sabadell. Tancarà la temporada amb una edició especial amb el lema Territori Hunters aquest divendres. La producció, que tindrà una hora de durada, serà el resultat d'una setmana de l'equip del programa trepitjant la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça per conèixer les millors rutes de trail i bicicleta de muntanya. Aleix Muñió, el mamater del projecte, explica quina és la voluntat del desplegament de mitjans d'aquests 5 dies.
Al llarg de la setmana anirem generant tot aquest contingut audiovisual. L'objectiu és que el divendres fem un programa especial i puguem anar recollint tot aquest i fer un programa especial d'una hora amb els testimonis ja més sonors d'àudio, i llavors preparar tot un teaser especial de tot el que ha sigut aquest projecte, amb la voluntat de poder mostrar què és el que fem, amb la voluntat de que això pugui ser exportable a descobrir nous llocs de territori.
De fet, no és el primer cop que l'equip del 13 abandona els estudis de Ràdio Sabadell per fer el programa sobre el terreny. El mateix Aleix Muñió, acompanyat de Joan Moya, que també participa en l'aventura d'aquesta setmana, van fer la travessa dels Pirineus amb BTT i ho van explicar a la ràdio en diferents episodis. Muñió considera que es tracta de donar un valor afegit més al programa.
Parlem d'esports de fons, parlem de curses que passen per tot el territori, parlem d'esports que es fan a la muntanya, parlem d'esports que es fan en el medi natural, però clar, en parlem en un estudi tancats i sí que a vegades sortim, com aquest passat cap de setmana que ens en vam anar a Barruera i vam cobrir un esdeveniment i tot, però creiem que també, doncs, i més a l'estiu, que és quan normalment la gent té les vacances, doncs creiem que és bo, doncs, que el 13 surti i faci el programa experienciant el territori. Tots aquests esports que en parlem, que els puguem viure, els puguem practicar en el territori.
El Territori Hunters, que s'emetrà divendres de 9 a 10 de la nit, significarà el punt final aquesta temporada. Però que els amants dels esports de fons no pateixin, perquè a partir del setembre torna a la graella de Ràdio Sabadell i ho farà carregat de novetats. D'una banda, la durada passarà a ser d'una hora i no de mitja hora com ara, i de l'altra, s'està creant una pàgina web específica on es recolliran tots els continguts del programa.
Més notícies en format més breu. Marta Morell, Montserrat González i Jesús Rodríguez ostentaran l'alcaldia de Sabadell de manera accidental durant el mes d'agost.
El primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, serà alcalde accidental del 2 al 8 d'agost. Marta Morell, segona tinenta d'alcaldessa, ho serà del 9 al 16 d'agost. La tercera tinenta d'alcaldessa, Montse González, del 17 al 23, mentre que el quart tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, farà d'alcalde accidental del 24 al 31 d'agost.
I atenció, perquè Sabadell encara no es troba en fase d'alerta per onada de calor.
En qualsevol cas, el Pla de Protecció Municipal està en prealerta i, per tant, el comitè d'emergència del consistori està pendent per activar els protocols si les temperatures segueixen pujant, tal com assenyalen les previsions meteorològiques. El pla d'alerta per onada de calor ja es va aplicar a finals de mes de juny, amb dos dies d'entrada lliure a les piscines municipals, l'obertura de les fonts ornamentals i dels centres cívics i altres espais municipals climatitzats en horari de matí i de tarda.
I precisament per refrescar-se ja funciona amb normalitat la font ornamental de Sant Roc.
Aquest matí s'han fet proves per comprovar que l'element ornamental estigués perfectament reparat i des de les 10 del matí ja està oberta. D'aquesta manera, totes dues fonts ja estan disponibles i en marxa durant l'horari d'estiu, és a dir, de 10 del matí a 9 de la nit. A banda, el consistori també ha explicat a Ràdio Sabadell que la font de Plaça Catalunya ja s'ha arranjat.
Grandalla, que ofereix activitats en el lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual, celebra 15 anys i ho fa amb un ampli llistat de reptes de futur.
Entre ells, per exemple, recuperar el projecte d'autogestors, que ara mateix ha deixat de banda, i aconseguir que l'entitat sigui més participativa. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell la coordinadora de Grandalla, Palmi Pérez.
Bueno, esperem que moltes. El que volem és que l'entitat sigui més participativa, que la gent de dins digui la seva, que tinguin el seu espai i que l'atenció sigui més cap a les persones i més centrada en les persones, més individualista. Al final tots som un món i hem de respectar-lo.
Per celebrar aquest 15è aniversari, l'associació ha organitzat un documental que es presentava aquest dissabte a la seu de l'associació, a l'antiga escola Sant Gregori.
El periodista sabadellenc i extreballador de Ràdio Sabadell, Ricard Ostrell, encapçalarà el magazín Planta Baixa.
És un format que TV3 ha previst pels migdies, des de les 12 i fins les 2. El programa arrencarà al setembre i comptarà amb la sabadellenca i també membre de la pedrera d'aquesta casa, Sandra Castells. Ostrell ha explicat en entrevistes a diferents mitjans que una de les particularitats del programa és que no hi haurà espai per les tertúlies.
I arribem pràcticament a l'equador del Notícies Vespre amb música.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern.
Festival s'acomiada avui del públic sabadellenc amb el concert dels Mishima. La banda de David Caravent presenta el seu últim disc, Ara i Res, en el qual s'inclou el tema que escoltem de fons, Qui més estima. I ho fa amb totes les entrades exaurides des de ja fa dies per veure'ls a l'escenari de l'Amfiteatre de l'Espai Cultural de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Els Mishima actuen a Sabadell en plena forma. El grup ha assolit un grau de maduresa aquest 2019 que es plasma en el seu directe i que consolida, sense cap mena de dubte, la seva proposta de pop cantat en català. La banda liderada per Caravent comença a 2:15 de la nit. Aquesta és la darrera de les propostes incloses a la tercera edició del Fresc, el Festival d'Estiu de Sabadell i el Vallès, que està en marxa des del 26 de juny passat.
Aquest any, del 21 al 26 de juliol, l'equip de 13...
On Tour.
13 On Tour és l'essència de 13. Sortirem a conèixer el territori. Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. I qui serem l'equip de 13?
Hola, sóc el Joan Moya.
Hola, sóc la Bel Penya.
Sóc l'Aleix Bunyó i us espero amb Sof a l'equip tècnic. Del 21 al 26 de juliol, al 13
On Tour.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I estem molt pendents a aquesta hora del Congrés dels Diputats perquè allà s'hi està duent a terme des d'aquest migdia la primera jornada del debat d'investidura. El candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha fet una intervenció de pràcticament 2 hores en què no ha citat explícitament el conflicte català. El líder del PSOE hi ha passat molt per sobre de la qüestió i s'ha limitat a fer aquesta afirmació.
Señoras y señores diputados, España no se divide en 17 comunidades autónomas y en 2 ciudades autónomas. España se une en su diversidad desde 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Esa es la España en la que queremos, o en la que creemos. Y tengan el convencimiento de que nuestro mejor momento no pasó, está aún por llegar.
Aquest ha estat l'únic moment en què Sánchez s'ha referit a la divisió territorial, tot i que ho ha fet de manera col·lateral quan ha desgranat les seves propostes. De fet, ha estat a respostes de la resta dels grups parlamentaris quan s'ha posicionat més sobre aquesta qüestió. De fet, ara mateix acaba de dir Pedro Sánchez des del Congrés que els independentistes han de reconèixer l'altra part de Catalunya que no és independentista. I també ha assegurat que no hi ha presos polítics a Espanya, sinó que s'ha judicialitzat un problema polític. Què més ha dit Sánchez?
Doncs ha fet propostes que principalment van encaminades avançant la justícia social, segons ha apuntat el president en funcions. Sánchez ha definit els 6 grans reptes a abordar durant la pròxima legislatura: incrementar l'ocupació, aconseguir pensions dignes, una revolució digital i fer front a l'emergència climàtica. Els altres són aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, afrontar la desigualtat social i promoure la Unió Europea des d'Espanya. Però l'inici del seu discurs ha estat tota una declaració d'intencions. Pedro Sánchez ha demanat arribar a un consens per modificar l'article 99 de la Constitució, que obliga a fer noves eleccions si no hi ha una majoria suficient per formar govern. Amb aquesta modificació, el cap de l'executiu en funcions vol evitar una situació de bloqueig com la que es podria donar en aquests moments. I és que Sánchez arriba al debat d'investidura sense els avals necessaris per reeditar el càrrec.
Solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad, apelar también a su generosidad, apelar en definitiva a la responsabilidad y a la generosidad de todos y todas para lograr que España tenga gobierno y no se suma en el bloqueo.
Per tot plegat, ha demanat als partits de la dreta que no bloquegin la seva investidura i li facilitin la formació d'un govern.
I aquesta tarda, torn de rèplica per als grups parlamentaris del Congrés. Primer en intervenir ha estat el cap de l'oposició, el president del Partit Popular, Pablo Casado.
Que ha retret a Sánchez que durant el seu discurs d'investidura no hagi fet cap al·lusió a la situació de Catalunya. Casado també l'ha acusat de voler amagar la greu realitat de l'independentisme català.
Todos los españoles lo que queremos recordarle es que usted ha sido presidente del gobierno con unas alianzas contra el Estado. No hay ningún país en la Unión Europea equiparable que haya tenido los apoyos parlamentarios de formaciones políticas que se han instalado en la ilegalidad y que siguen desafiando la propia Constitución española.
Per tot plegat, el president del Partit Popular ha reiterat el seu no a Sánchez, tot i que s'ha compromès a exercir una posició lleial.
Després ha estat el torn per Albert Rivera, de Ciutadans, que ha dit que cal oposar-se al que ha titllat de pla Sánchez.
El líder del Partit Taronja ha criticat que el candidat a la presidència del govern miri cap a una altra banda amb Catalunya i, en canvi, criminalitzi els constitucionalistes.
Pero yo no estoy de acuerdo en una afirmación que he escuchado antes, que han dicho que el señor Sánchez no ha dicho nada de Cataluña. Yo discrepo. Usted no ha dicho ni una palabra, pero lo ha dicho todo. Porque no tener ni una palabra para el principal desafío a la democracia española es decirlo todo, señor Sánchez. Es decir, ¿quiénes son sus socios? Es decir, lo que usted quiere hacer allí y mirar hacia otro lado cuando la mayoría de catalanes se sienten desamparados por su gobierno y sus socios.
Encara sobre el conflicte català, Rivera ha dit que no hi ha res a parlar amb qui vol liquidar Espanya en al·lusió a la possible abstenció dels independentistes per afavorir la investidura de Sánchez. Per la seva part, Pablo Iglesias, secretari general de Podem, li ha etzibat a Sánchez que la seva formació no pot acceptar ser només un element decoratiu del seu govern. També han intervingut durant els 30 minuts que tenen els grups parlamentaris per replicar Pedro Sánchez, Jaume Asens, d'En Comú Podem i Alberto Garzón, d'Izquierda Unida.
Moment de repassar altres informacions en clau general. Fiscalia Anticorrupció eleva 8 anys i mig la petició de presó per a Rodrigo Rato per la sortida de borsa de Bankia.
El Ministeri Públic augmenta 8 anys i mig de presó la petició de pena per l'expresident de l'entitat bancària després d'afegir el delicte de falsedat comptable als altres càrrecs que se li imputen. Fins ara només l'acusaven d'estafa als inversors. El judici s'ha reprès avui. La nova petició ha afectat a 8 persones més, entre els quals hi ha l'exministre del PP, Ángel Acebes, el soci auditor de Deloitte, Francisco Celma, i l'interventor de Bankia, Sergio Durà.
4 detinguts pels enfrontaments del 4 de juliol davant del centre dels Mena que hi ha al Masnou, al Maresme.
Les detencions s'han fet al Masnou i a Alella i entre els detinguts hi ha persones relacionades amb la manifestació contra els Mena i també defensors dels menors tutelats. A tots 4 se'ls investiga per un delicte de desordres públics. Alhora, un dels arrestats està investigat per un delicte d'odi i un d'ells està acusat de resistència i atemptat a agents de l'autoritat.
Detenen un tercer home implicat a l'agressió sexual múltiple al barri del Poble Nou de Barcelona.
Fins ara els Mossos d'Esquadra havien detingut a 2 homes acusats de delictes d'agressió sexual i detenció il·legal. Hi ha una dona acusada de detenció il·legal i lesions lleus. El jutge va ordenar la llibertat provisional per tots 3 amb mesures cautelars com la retirada del passaport. La víctima va identificar els acusats gràcies a les fotografies mostrades per la policia catalana, que encara busca un quart home.
I un gran incendi al centre de Portugal ja ha cremat més de 8.500 hectàrees. Més de 1.000 bombers i militars continuen lluitant per apagar les flames.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Entrem ja de ple en la informació esportiva parlant del Centre d'Esport Sabadell, que ha engegat avui la segona setmana de la pretemporada amb 16 jugadors del primer equip. L'arribada de l'últim fitxatge, el porter Adrià Collet, confirma la tendència dels arlequinats de rejuvenir la plantilla. Sergi.
O així ho indiquen, de moment, les dades a l'espera de que es tanquin més incorporacions. A excepció de l'altre porter fitxat aquest estiu, Ian Mackay, tots els nouvinguts estan per sota de l'edat mitjana dels jugadors amb fitxa del primer equip. Un clar exemple és el de Collet, de només 19 anys i procedent del Girona B de Primera Catalana. Fent una ullada ràpida es pot comprovar que l'edat mitjana respecte a la plantilla que va aconseguir la salvació a Olot fa un parell de mesos ha baixat en més d'un any, de gairebé 29 a poc més de 27. I els més veterans els trobem en els que ja vestien d'arlequinats l'any passat. La mitjana d'edat dels fitxats és de poc més de 23 anys, just l'edat que té la penúltima incorporació del Sabadell, Antonio Romero, procedent del Mirandés, i en ha coincidit 2 temporades amb l'exarlequinat Paris Adot, que defineix així el sevillà.
L'ha hecho muy bien, sobre todo este segundo año, ¿no? Jugando casi todo y pues como te he dicho, aportando pues ese criterio de balón, esas pocas pérdidas, esos pases filtrados, ¿no? A la espalda de los rivales y sobre todo pues los golpeos que tiene que es la para mí lo mejor que tiene.
Recordem que el Centre d'Esports encara té disponibles 3 fitxes sènior, una destinada al central dret, una al mitja punta i l'última al davanter centre.
I el Sabadell segueix pendent de saber quin equip ocuparà la plaça del Reus Deportiu al grup tercer de segona B després que la Federació Espanyola decidís excloure l'entitat roig i negre per no haver presentat l'aval. El desenllaç es coneixerà aquesta mateixa setmana.
Sí, avui la Federació ha posat preu inicial i termini. Els clubs interessats tindran 72 hores per dipositar poc més de 450.000 euros. En cas que hi hagi més d'una propostes tindran en consideració els mèrits esportius, uns mèrits que encapçala l'Hospitalet com a millor equip català de tercera, tot i que també es poden presentar la resta d'equips d'aquesta categoria i aquells que han baixat de segona B. Si passat aquest termini no hi ha cap oferta, s'obriria un nou període de 48 hores en què el preu baixarà fins a la meitat.
Marxem ara cap a Guangzhou. veritat per a la selecció espanyola masculina de waterpolo, els de David Martín jugant demà als quarts de final del Mundial contra la potent Sèrbia després d'imposar-se 15-8 al Japó a vuitens.
El combinat de Dejan Savic s'ha presentat a Corea del Sud sense les seves grans estrelles després d'assegurar-se la plaça olímpica a la superfinal de la Lliga Mundial. Per Sergi Cabanes, waterpolista del club i de la selecció, és una bona oportunitat per sortir victoriós.
Afrontem el partit amb ganes perquè sabem doncs, que Sèrbia no és la Sèrbia de la final de l'Europeu i jo crec que l'equip doncs, té moltes esperances en que realment se'ls hi pot fer mal, no? aquesta Sèrbia de Mandić, bàsicament, perquè és dels noms més sonats i és el que està fent la millor fase de grups.
Tot i no comptar amb les seves figures de pes, Sèrbia va acabar igualment primera de grup per davant de seleccions com Montenegro o Grècia. L'Espanya-Sèrbia, reedició de la final de l'Europeu de Barcelona de l'any passat, començarà a les 7 del matí.
I del masculí al femení perquè el combinat estatal estarà en la lluita per les medalles després de passar per sobre d'Holanda.
Les de Miki Oka, tal com van fer en el debut a Guangzhou contra Grècia, s'han exhibit en els primers minuts amb un parcial de 6-0 contra la vigent campiona d'Europa, que ha servit per mantenir l'avantatge fins al 12-8 definitiu. La boia sabadellenca de l'Astralpool, Maika García, ha estat a un gran nivell, sent la màxima realitzadora del partit amb 4 gols.
Hem començat molt intenses, amb molt de caràcter i això s'ha viscut, això, la primera part amb un 6-1 a favor i hem sabut mantindre aquesta distància fins a l'últim minut que bueno, l'última part també era difícil de poder portar aquest marcador i sabíem que havíem de defensar molt bé i l'atac a atacs llargs i bueno, que passi el temps, no? Més bé.
Espanya disputarà la seva tercera semifinal en un Mundial. L'últim escull serà Hongria, que s'ha desfet d'Itàlia per la mínima 6-7. L'altra semifinal, per cert, enfrontarà Austràlia contra la gran favorita, els Estats Units.
I Emma García ja és a casa després de finalitzar dissabte la competició de natació artística. La sabadellenca torna de Guangzhou amb la seva primera experiència en un Mundial a la butxaca.
La nedadora del club ja va avisar a la prèvia que la lluita per les medalles estava cara, però als seus 20 anys ha anat a més durant la competició. El duet mix tècnic va ser sisena, mentre que dissabte lliure va ser capaç, juntament amb Pau Ribas, d'avançar la parella xinesa. Per aquest motiu, la valoració que extreu García és positiva.
Va ser una experiència única. Traiem una valoració molt positiva, tant el Pau com jo estem molt contents del paper que hem fet. Sí que és veritat que la primera actuació a la preliminar del duet tècnic no vam tindre com la nostra millor versió, però després ja a la final ja vam donar la imatge que realment volíem donar.
Emma García agafarà unes merescudes vacances abans d'afrontar la pròxima temporada. El duet mixt encara no està inclòs al programa dels Jocs Olímpics, així que el gran objectiu del 2020 serà l'Europeu de Budapest.
2 minuts ens separen del punt de 8:15. Repassem altres notícies d'en matèria esportiva. Però no marxem encara de Guangzhou perquè segueixen les decepcions per a la delegació espanyola de natació.
Mireia Belmonte s'ha quedat fora de la final dels 1.500 lliures després de marcar el 9è millor temps a les sèries. La badalonina tampoc va poder avançar ahir als 200 estils i als 400 lliures. D'altra banda, Jessica Vall ha quedat eliminada al 100 braça amb el 14è millor temps de les 16 semifinalistes.
El Tour de França, jornada de descans abans d'encarar l'última setmana de la cursa.
I amb tot per decidir, després de l'etapa d'ahir on el mallot groc Julián Alaphilippe va començar a mostrar les seves debilitats en perdre temps tot i mantenir el liderat amb 1.35 sobre Geraint Thomas. Els ciclistes afrontaran ara els Alps i, sense comptar el francès, entre el segon i el sisè a la general no hi ha ni 40 segons de diferència. Demà, això sí, s'espera una jornada tranquil·la amb inici i final a Nims.
I Toni Bou torna a ser campió del món de trial.
És el 26è títol del pilot català després de guanyar el trial de França, una prova abans d'acabar el Mundial. Bou suma 13 campionats a l'aire lliure i 13 indoor.
I en futbol, l'Espanyol ja sap a qui s'enfrontarà la segona ronda prèvia a l'Europa League.
El rival dels blanquiblau sortirà del vencedor entre el Lucena Suís i el Clàssic Faroès. Això sí, els de David Gallego hauran de superar abans l'eliminatòria contra l'Stjernan islandès. L'anada es disputa aquest dijous.
Marxem. Fins aquí el Notícies Vespre. Recordeu, però, que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 10 amb el Connectats a l'estiu, a partir de 2:15 amb el Notícies Migdia i, evidentment, a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.